A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Les 10 i 25 és hora de Montverd. Aquest espai que dediquem al món vegetal, als arbres, a les plantes que ens rodegen i que fem en companyia d'Edu Arnal. Edu, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Edu Arnal, que és un privilegiat absolut, m'ho permetràs que t'ho digui, eh?
La mare, i ara.
I m'ha enviat unes fotos perquè està a Hyde Park, a Londres. Estupendament bé, no?
Sí.
Treballant, m'imagino, però ara t'has escapat un momentet per parlar amb nosaltres.
No, de fet no. Aquesta vegada no hem vingut a treballar.
Ah, caram, així ets privilegiat de debò.
Sí, el que passa que, bueno, com sempre, aprofitem per fer visites una mica del que ens agrada.
Molt bé, fantàstic. Doncs que gaudeixis de Londres. I avui amb l'Edu, atenció, un tema que jo crec que els interessarà. A les xarxes apareix molt sovint, però és que ens va cridar l'atenció una notícia que va sortir ahir a TV3, ahir al 324, que parla d'un nou model de jardineria que estan aplicant a Girona, a la ciutat de Girona, i que passa per deixar que les herbes dels escocells, les herbes que surten a les esquerdes de les voreres, les herbes dels parterres, dels jardins, creixin de manera silvestrada, una mica amb llibertat d'alguna manera, i no les ceguen ni les poden. Aleshores, la imatge que es veu de Girona és uns jardins i uns parterres absolutament enormes, alts, alguns amb metre d'alçada, i clar, tot això ha obert un debat de són jardins silvestres o són males herbes. I amb l'Edu volem tractar aquest tema perquè a Sitges també ens ho plantegem, no? Ens ho podríem plantejar. Seria bo deixar aquestes herbes créixer en llibertat?
Bueno, mira, això, Carola, és una mica com tot, no? Entre poc i massa. És a dir, sí que havíem parlat a vegades, no? O havíem comentat el tema de la fauna auxiliar, no? Havíem comentat que en aquestes herbes que estan entre els 20 i els 40 centímetres, doncs hi acostumen a viure tota la fauna auxiliar, que són les contraplagues, no? Que és el que lluita contra allò que ens acostuma a fer malbé, l'arbrat. Doncs mantenint aquesta vegetació, doncs tens moltes més opcions de tenir el que són les contraplagues. A més, entre altres coses, si deixes, per exemple, ja tens ajuda en general a mantenir el biòtop i la fauna, ja que en algunes d'aquestes plantes són atractives per als pol·linitzadors o a vegades també fins i tot pels ocells, no? pels ocells tan insectívors, perquè si amaga la fauna auxiliar, com els granívors, que són els que mengen llavoretes, no? Com les caderneres i tot aquest tipus d'arbres d'ocells petits que s'alimenten de les llavors de les gramínies i les plantes aquestes auxiliars que neixen allà. Llavors, en aquest sentit, tot això jo ho havíem parlat, en realitat és molt positiu, perquè a més també doncs sombreges les zones, evites que el sol incideixi directament, llavors mantens la humitat, no? Els beneficis són altíssims. Però clar, hi ha de tot una mica, no? És una mica entre poc i massa. És a dir, sí que s'ha vist els beneficis, i a més el regidor de Girona...
El d'Acció Climàtica, defensant-ho, sí.
Clar, ha sortit defensant i ha explicat doncs el que nosaltres expliquem sempre, no? Dels beneficis a nivell de salut mental de les persones, no? Com influeix de manera positiva. I sí que és veritat que ho coneixem i que ho sabem, però per altra banda... No sé, a vegades entenc que hi hagi un debat perquè pot ser que s'hagin passat una mica de frenada. És a dir, el tema de que deixar les plantes que surten a les esquerdes de les voreres i de les cases, estèticament a mi personalment em sembla maco, perquè segons quins tipus de plantes surten són boniques, no? I per mi vesteixen el paisatge, però entenc que hi hagi gent que, doncs, que li sembli brut, que li sembli deixat. Al final, moltes d'aquestes plantes, el que acaben fent és que l'únic que acaben fent és que doncs, acaben ajudant a trencar els paviments, acaben ajudar ajudant a obrir esquerdes, a ficar-se les arrels, a ficar-se en alguns tubs, en algunes canalitzacions, no? També a vegades, doncs, si no hi ha civisme, doncs són llocs on els gossos hi fan les seves deposicions, i sabem que hi ha molta gent que no la recull. També amb els plàstics, les orilles, les llaunes s'acumulen en aquests racons on hi ha vegetació. Llavors, doncs, per exemple, en escocells marcats dels arbres és superpositiu, en rotondes, en triangulets d'aquests de circulació, que hi ha una mica de vegetació, tots aquests llocs, la veritat és que està superbé. I a la res ho havíem comentat, no? T'he enviat unes fotos, per exemple, del que es fa aquí, que jo havíem comentat, aquí a Anglaterra, que és que doncs el primer metre, metre i mig, el ceren i la resta el deixen. Per exemple, a Hyde Park hi ha zones molt extenses de gespa, on la gent doncs camina, la gent corre, van amb els gossos, van amb bicicleta, s'estiren a prendre el sol quan en fa, i tot això. Però, en canvi, altres zones on hi ha una densitat una mica més alta d'arbres, aquelles zones no les ceguen, no? Ceguen el que és imprescindible, el que és necessari, perquè sigui una mica més net, més acurat, i perquè es pugui disfrutar de l'espai, i la resta ho deixen. Llavors, amb el tema aquest de Girona, doncs passa una mica el que passa sempre amb els ajuntaments, no? Sap greu tornar-me a ficar una mica amb el
tema
de la política i dels ajuntaments, però funciona tot una mica per modes, no? Això ens hem trobat amb alguns ajuntaments que han passat de ser molt, d'intervenir molt als arbres i de podar-los molt i de trinxar-los, a cop passar a l'altra banda. No, és que ara ens han dit que no s'han de podar, llavors de cop els deixen. Llavors, clar, ens trobem aquí uns pollos, arbres que han estat molt intervinguts, de cop deixen d'estar intervinguts, tenen uns creixements molt anàrquics, molt desiguals, i generen problemes. Després es trenquen branques, les branques es fiquen a dins, tapen els semàfors, es fiquen a dins les finestres, coses d'aquestes. Llavors, de cop, els arbres donen problemes. Veus com aquest no era la manera de fer-la, no? Veus com els arbres s'han de podar, i llavors tornem a l'altre extrem, no? Llavors, és una mica com tot, no? És el que sempre diem. Tu, quan fas un canvi tan gros, l'has de fer amb un ampli coneixement del que estàs fent, no? I el que no pots fer és canviar la gestió i passar d'un extrem a l'altre d'aquesta manera, no polaritzar-lo tant. Llavors, sí que és veritat que això és molt positiu, el tema de deixar créixer les plantes i deixar la fauna i la flora autòctona. Moltes d'aquestes plantes, a més, que veiem en els escocells i tot, estan a dins d'allò que et vaig recomanar fa 2 setmanes, aquells llibrets de plantes autòctones i plantes... Llavors, moltes d'aquestes estan allà, vull dir que és guai en aquest aspecte perquè són plantes que creixen aquí,
que
són d'aquí, que porten un benefici ecològic, que porten benefici, que moltes d'elles són, fins i tot són remeieres, no? I que hauríem de poder reconèixer-les i gaudir-les. Sí que és veritat que ara estan en floració, estan molt maques, però després, quan no floreixen i això, doncs es veu més una massa verda foliar que pot ser que hi hagi gent que no li agrada i li molesta, no? De la mateixa manera que sabem que hi ha molta gent que les fulles al terra els hi sembla brutícia, no? Yeah. I és per això que sovint es ponen els arbres, no? Hi ha un poble per aquí a prop, al Garraf, que la seva alcaldessa està obsessionada amb la neteja i diu que té el poble més net del Garraf i de Catalunya, probablement. Llavors, què fa? Doncs quan arriba el setembre, sense esperar-se que els arbres comencin a perdre fulla, els trinxen tots. Els trinxen, els ponen tots i ja no cauen fulles. Ja està, tinc el poble més net de Catalunya, no? Perquè li sembla que les fulles són brutícia. Llavors, és una mica el de sempre, no? Potser hauríem de dedicar una mica d'estona i una mica de recursos en poder educar i en poder fer entendre quina és la funció que té la natura en les nostres vides, com ens afecta, com ens influeix i de quina manera la podem gestionar sense que causi una molèstia. Nosaltres, quan anem a cases que ens demanen tallar un arbre o ens demanen podar-lo molt, nosaltres sempre fem la mateixa explicació. Escolta, agafa l'arbre, agafa un paper, si cal, i en un costat hi poses els beneficis i a l'altre poses els inconvenients. Si resulta que al final els inconvenients superen els beneficis, però escolta, llavors tallem-lo. És que si resulta que només et cauen fulles, escolta, i tot el demés, boca t'aporta, doncs escolta, anem a veure com podem gestionar i com fer la manera de disminuir el màxim possible aquestes molèsties. I en aquest sentit, ve a ser una mica el mateix. Jo entenc que les persones grans, en especial, quan deixes que, segons alguns escocells, doncs estiguin plens de vegetació, els hi sembla que estan bruts, no? Llavors és com tot una mica que parlem sempre, és un tema de els ajuntaments o que opten per aquesta opció, que a mi em sembla fantàstica. Sí que és veritat que de la mateixa manera que dediquen recursos a poder fer això, i suposo, entenc que ho estudien, també en dedica recursos a poder-ho explicar, no a que esperar que tots els veïns es queixin i surti a les notícies, i perquè, mira que curiós és, han deixat de passar la segadora per allà els escocells dels arbres, que és una cosa que els fa mal als arbres, no?
Sí,
perquè
sí.
A més sovint no fa com toca i allò el que fan és que malmeten el coll de l'arbre, han deixat de fer això, i això, tot i que estem incrementant els beneficis de la natura a les ciutats i les zones urbanitzades, això està sent notícia. Quan la notícia hauria de ser al revés, no? Quan es malmet, quan es tallen, quan es maltracten, llavors, bueno, no deixa de ser una mica curiós.
Clar, passa tot una mica com pel punt de vista, no? I això quan ho pengem al web ja plantegem la pregunta, eh? Què hi veuen vostès amb un escocell ple de plantes silvestres a l'escocell? Hi veuen un jardí silvestre o hi veuen mala herba? Que és que a més la definició de mala herba també és curiosa, eh? Perquè Clar. Diu, és una planta que creix espontània en un lloc on no volem que creixi. És a dir, on
clar,
no volem
una mala...
els humans que creixi, no? Perquè clar, vull dir, és on creixen en llibertat, on surt, no?
Una mala herba és una trampa. O sigui, és alguna cosa que ens han inculcat per poder fer una mica el que volen, no? Per poder aplicar herbicides, que després hem vist que són superperjudicials. Encara i així, que tot i que els escocells que es naturalitzin, sí que és veritat que no hi ha res que no necessiti gestió. És a dir, aquestes naturalitzacions
Clar,
també requereixen una gestió.
Aquí és on anava ara, però això què vol dir? Vol dir que els deixem créixer i ja està? I no hem de fer res més? O això s'haurà de mantenir, també s'haurà de cuidar, no? Perquè no sé, igual arriba un moment en què també necessitaran, vull dir, la pròpia planta demanarà que la tinguis.
Sí, evidentment. Pensa que a més tard o d'hora, a més això, amb els escocells aquests tan petits amb els que plantem els arbres, si fossin escocells una mica dimensionats amb cara i ulls, doncs, home, seria molt més bo i més productiu i estaria molt més equilibrat. El problema que tenim és que fan escocells de 60 per 60, que un arbre amb 15 anys, que per desgràcia ha passat molt ràpid, amb 15 anyets l'arbre ja s'ha menjat aquell escocell, ja ha aixecat les voreres i tal i qual, i ves com no havíem de plantar arbres, no és que has fet un escocell de 40 per 40 o de 60 per 60. Si, a més, hi posem la fauna i la flora auxiliar, el que fem és que estem generant competència. Escolta, aquest arbre necessitarà més aigua. Però què? Al final és com tot, no és un tema de disseny. Si dissenyéssim, per exemple, els carrers, perquè quan plogués l'aigua, en lloc d'enviar-la tot al clavegueram i enviar-lo cap al mar, poguéssim canalitzar una mica d'aigua cap als escocells. Això, per exemple, aquest estiu passat vam estar a Sòria, i a Sòria hi havia un carrer on els arbres estaven plantats en alineació, i havien tallat unes pedres en forma com d'escocell amb una entrada i una sortida, que estaven connectats tots per una canalització a la vorera. I llavors, quan plou, tota l'aigua va passant per allà i passa per tots els escocells, per un darrere a l'altre, i els arbres es reguen. Oye, pues ya lo tenemos, no? És una mica com tot. Llavors, requereix planificació i requereix gestió. Què pot passar? Pots caure en el perill aquest de que sembla que ho tinguis tot abandonat. Què s'hauria de fer? Doncs una mica el de sempre. Has d'aprofitar ara la primavera, que surtin, que floreixin, que facin la seva feina, que treguin llavors... No,
home, la veritat que tinguis... és que fa goig, quan veus un escocell
sí.
I a més ara, com que a més ha plogut i surten les roselles, ara que és època de roselles, i veus això i les plantetes i les flors i aquestes com margarides petites, no sé quina flor és aquesta, que surten,
bueno,
clar, fa molt bonic de veure, la veritat.
Fa molt bonic de veure, llavors el tema és que ara podem deixar això, ara podem deixar que floreixi, tal i qual, després de cara a Sant Joan, que és el que s'acostuma a fer,
sí.
Doncs sí que és veritat que llavors s'acostumen a segar doncs, per evitar incendis i cosetes aquestes, i això té el seu sentit. En els escocells poder no caldria deixar-ho a ras de terra, sinó que pots tallar-ho a 20 centímetres. Per què? Perquè hi ha una fauna específica que viu en aquests 20 centímetres.
Clar, aquesta microfauna, viu, no? Sí,
clar,
sí.
I després n'hi ha una altra que viu dels 20 als 40, no? Perquè m'entenguis, i llavors, hi ha maneres de fer-ho. Llavors, cal que... De la mateixa manera que hi ha una planificació en els ajuntaments de poder, doncs, de que a tal època de l'any s'ha d'anar a fer aquest parc, tal època de l'any s'ha de fer allò, ara s'ha de segar aquí, s'ha de segar allà, doncs s'ha de fer el mateix, s'ha de fer una planificació, però diferent, de diferent manera. S'ha d'aprendre a gestionar-ho, no? Com per exemple va passar, que tu em vas comentar l'altre dia, amb la zona aquesta del costat del Kansas, em sembla que és, allà.
Sí, allà on hi ha el triangle aquest en defensa de la comunitat LGTBI, tot allò, ara mateix, és tot planta mediterrània, planta d'aquí autòctona, i s'ha deixat créixer, ja et dic jo que d'aquí dos dies passaran, perquè allò no ho deixen mai així.
Mira, jo t'explico, no, jo t'explico això, el que ha passat aquí, els amics de biodiversitat Sitges,
són els que
van fer la proposta i van realitzar el jardí. Per què? Per fer una mostra que era possible fent una plantació de plantes, la major part d'elles, ho diria que pràcticament totes.
Mediterrànies, oi?
Mediterrànies autòctones, amb molt baix manteniment i amb molt baix consum d'aigua, i es podia tenir un jardí en condicions. Vale. Això es pot fer, però ja tornem a fer-ho de sempre. Si això ho vas plantar fa 2 anys, tu per tal de que al final, vulguis que no, també has de poder mantenir una estètica, no? També estem en una zona urbana, per tant, necessites que allò tingui cert atractiu, perquè a més per tal de que la gent ho pugui integrar més a les seves vides, vull dir, al final funcionem molt pel tema de l'estètica, no? Doncs per tal de que allò sigui estètic i que a més les plantes puguin tenir el seu espai i puguin viure de manera còmoda, sense, doncs, per exemple, amb menys perill de tenir plagues, per exemple, perquè ens entenguem, no? Que corri l'aire, que els hi arribi la llum per la mateixa per tot arreu, per tots els angles, totes aquestes coses, s'ha de fer un manteniment. Però aquest tipus de manteniment de plantes autòctones, que en realitat porta molt menys manteniment, que només se li ha de fer una intervenció l'any o potser dues, s'ha de saber fer. I en aquest aspecte jo sé que les brigades de l'Ajuntament van rebre una formació per part dels amics de Biodiversitat Sitges, que es van prendre la molèstia d'anar a explicar com s'hauria de fer. No es pot entrar allà amb una desbrossadora, amb una màquina, i fer, vinga, tot, pues, no. Es va allà, en aquell espai, es fa una retalladeta, es treu les branques seques, el que hi hagi, es treu una mica la floració i tal. És una mica específic, però un cop ho saps, en realitat porta molta menys feina que qualsevol altre tipus de jardí que tenim per aquí, no? Llavors, en aquest aspecte, doncs és una mica, en aquest sentit, és una mica el mateix que sempre comentem, no? Cal saber el que has plantat, com ho has plantat i quina serà la gestió que et comportarà. Perquè al final, el problema que tenen els ajuntaments, que no és gens fàcil, és el de gestionar els recursos que es tenen. I el que hem de fer és que ens costi el menys diners possible, la menys quantitat de gestió possible, però que alhora ens aporti el màxim de beneficis a les persones i les plantes, no? Llavors, bueno, és una mica el mateix, has de poder fer un estudi, bla, 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 bla.
Sí.
El mateix rotllos que foto sempre, no?
Bueno, trobar l'equilibri aquí, òbviament, és la dificultat i també és la seva feina, eh? Trobar aquest equilibri, diguem, entre aquests beneficis que expliquem cada 15 dies quan parlem amb l'Edu i que tots sabem perquè és conegut arreu dels beneficis que té estar rodejat de verd, però que, òbviament, ha de tenir gestió. Per tant, sí, entenc a aquest model de jardineria que permet, diguem, créixer aquests jardins silvestres o amb planta més d'aquí, que afavoreix la fauna i la microfauna, però amb gestió. Però amb gestió.
Al final tot requereix una gestió. Encara que facis, encara que siguin plantes autòctones, encara que siguin de baix consum, tot requereix una gestió. El que passa que són maneres diferents de gestionar. A més, en realitat és una gestió molt menys intervencionista. Vull dir, t'estalvies moltes hores, t'estalvies molta feina, t'estalvies molta mà d'obra.
Home, clar, tu diràs,
t'estalvies molta mà d'obra, però clar, al final no té sentit que intentem fer aquestes coses si no les sabem fer, perquè al final comporta problemes. Imagina't, a més també estem una mica subjectes al tema de la política dels governs. Això ho ha decidit aquest ajuntament. Imagina't que l'any que ve hi ha eleccions, entra un altre i diu, no, que el meu barri allò sembla un faner. I llavors arriba el regidor que l'acaben d'escollir, que a més és lampista, i llavors a ell li molesten les plantes, i com que aquest senyor que és lampista, que ara és el regidor de via pública de no sé què, doncs decideix que allò és brut i que és lleig. Llavors arribarà i s'ho trinxaran, no? Llavors, bé, quan es fa això, s'ha de fer de manera que es vegi clar, que es faci bé, perquè es vegi clar quins són els beneficis i que realment allò ja té el seu sentit.
Clar, i podem mantenir-ho el temps. A mi el que em sembla interessant també del cas de Girona, que és el que al final ens ha servit com a punt de partida per aquesta conversa, és que aquest nou model de jardineria, diguem més assilvestrada, passa a substituir a la gespa habitual. I clar, això també ho hem vist i ho hem parlat amb tu en multitud d'ocasions, Edu, és que la gespa, com a mínim aquí a Sitges, diguem, que no és la millor opció, perquè quan no plou queda tot amarrón, requereix de molta aigua, cosa que no tenim, saps? Vull dir que al final...
Bueno, clar, perquè...
Digues. No, digues.
Al final, el tema de la gespa, la gespa de per si, nosaltres entenem a gespa com el Camp Nou, d'acord?
Sí.
Llavors, fins i tot aquí, ara mateix estic assegut en un parc aquí en un banc, ja hem sortit de Hyde Park, estem aquí una mica a les afores, ara estem al Soho, i estem en un parc, tot això està ple de zones verdes, i sí que és veritat que quan mires cap a la part del central es veu tota verda, perquè és evident, perquè aquí plou més i això, però no és gespa. Llavors, el tema és que hem de començar a entendre que una cosa és la gespa que tu puguis tenir al teu jardí, o que puguis tenir el camp de golf, o que puguis tenir el Camp Nou, i l'altra és que al final... el que necessitem, si el que necessitem és veure verd, tampoc cal que sigui gespa, no? Llavors és un tema al final d'educació. O sigui, hem de canviar,
aquí anava,
hem de canviar
que hem associat, hem associat allò estètic, bonic, un bonic parc, una bonica zona verda, amb una zona de gespa verda perfecta. I potser és clar, aquí on nosaltres hem també de fer el canvi de mentalitat. No?
Clar,
és a dir,
mira,
que no fa brut un jardí silvestrat, no és brut.
No, pensa que la publicitat, per exemple, ara tothom s'ha apuntat al carro aquest de vendre gespa artificial. Llavors et venen unes pel·lícules, unes fotos i tal, la piscina, una olivera, una palmera i tot allò, tot de color verd, tot perfecte, tot clavat. I allò, doncs la gent està encantada, no? Tot verd, tot lineal, tot... I és una mica el que anem, no? Tot el minimalisme aquest, el que anem a parar, no? Totes les cases blanques quadrades igual, tota la gespa igual. Això em feia molta gràcia veure un reels de l'Instagram, no? Com comparaven com es feien les coses abans i com es feien ara, no? Les baranes, els fanals, les papereres de les ciutats, no?, que fetes de ferro, que abans eren ferro forjat, sí, treballat, amb formes corbes, emulant la natura i tal i qual. Ara és tot recte, quadrat, lineal, sense color, sense... No?, perquè ens entrem una mica, i llavors anem una mica en aquesta estètica, no? El que volem és una catifa verda, que això ens han venut que és el millor que hi ha, i amb això estem encantats i contents, no? Llavors, clar, la desconnexió aquesta que tenim amb la natura, que és la que parlem sempre, sí, ens ha portat això. És evident, sabem, pels estudis científics, que l'ésser humà necessita el color verd i el color blau per sentir-se còmode i a gust i sentir-se feliç, i la manera que hem trobat ha estat la substituir a la natura per plàstic. I ens ha passat en molts aspectes de la vida una mica, no? Llavors, al final anem a parar el mateix de sempre, no?
En qualsevol cas, Edu, ja per anar acabant, tu veuries aplicable aquest model de jardineria, igual no tots els espais, però molts espais de Sitges? És a dir, seria aplicable això?
En algunes zones sí, sense dubte, es podria. Però és el que et dic, jo crec que no hem d'arribar a l'extrem, perquè es donen les imatges de les notícies quan parlaven d'això, sí, no hem d'arribar a l'extrem en el que la gent gran pugui ensopegar per les voreres perquè hi ha una herba entre les rajoles. Vull dir, fem-ho una mica amb carinyo. Volia comentar una altra cosa, si em deixes un minut i mig.
Sí, sí, tens.
Que sembla sempre que li dono canya a l'Ajuntament i aquestes coses, no? Per al tema del que vam parlar l'última vegada, per exemple, dels refugis climàtics.
Sí, val? Sí.
Bueno, doncs vull dir en el seu favor, per exemple, que l'altre dia, em sembla que és el carrer del Sol,
sí,
no? El carrer del Sol, que és el que baixa els famosos Durums,
sí,
el carrer del Sol que baixa cap a la via del tren,
sí,
allà quan estàs baixant, a l'esquerra hi ha una plaçoleta,
sí,
on hi ha unes moreres plantades,
la plaça,
i aquelles moreres...
Com es diu aquella plaça? Pérez... No, m'estic equivocant, no sé com
Pérez
es diu.
Rosales?
Pérez
no,
Rosales? No, jo és una altra. Bueno, però sí, ja sé quina plaça és.
És que ara mateix no sabia dir-t'ho. Llavors, l'altre dia vaig passar allò de manera fugaç, una mica, vaig trobar el nas per allà de camí, i bueno, em vaig endur una grata sorpresa perquè jo ja ho havia vist. Aquelles, hi ha un pati, ja sembla que hi ha com una plaçoleta així elevada amb uns esgraons i això,
sí,
i allà hi ha unes moreres plantades, i aquelles moreres no es poden, molt poc.
Ah.
Es poden de manera testimonial i es deixen bastant naturalitzades. Què vol dir? Que ja tenim ombra al maig, que és el que ens interessa, perquè ara si et poses a ple sol, tret que et vulguis posar bru o bruna, t'aixitxarres el sol. I allò que és important, tenir ja ombra de cara al mitjan finals de maig és important. Si has podat les moreres i els arbres d'aquella manera que sabem que es poden, no tens ombra fins a l'agost, pràcticament. En canvi, aquella plaça, per exemple, és un clar exemple de refugi climàtic molt interessant. I llavors, bueno, en aquest aspecte volia trencar una llança al favor de l'Ajuntament, que sempre que els vulgui donar canya, però va estar molt bé poder veure que allà ho havien aconseguit, no? I com és de fàcil, i vull dir, demostrar com és de fàcil poder fer un refugi climàtic, que es tracta de que hi ha molts espais desaprofitats, en els que plantant-li tres arbres i millorant una mica el tema de les voreres, podem tenir un refugi climàtic que ens sigui molt útil a tots.
Molt bé, doncs que quedi clar que les coses bones també les diu l'Edu.
També les hem de poder dir, clar.
Clar, home, està bé, està molt bé. Edu, moltíssimes gràcies, com sempre, que acabis de gaudir del Hyde Park i de Londres en general.
Aquí serà. Moltes gràcies.
Adéu-siau, un plaer.
Adéu.